A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I això que ens servirà de fons per iniciar la conversa és una adaptació musical d'un dels poemes d'Animal Impur, de Joan Duran. Escoltaran a Joan Duran al costat de Jordi Calvet.
Renillen els cavalls que se'ns havien d'endur. Jardí enllà salvatges deixant les formes i l'ombra trava.
Veure'n en l'aigua breu que vas ploure i suen damunt l'argila del temps de tots els senyors.
Aquest tema musical forma part d'un clip de vídeo i és l'adaptació, com els comentàvem, d'un dels poemes d'Animal Impur. Joan Duran, bon dia, bona hora.
Bon dia.
S'acosta més o menys el que en Joan podia tenir al cap, aquesta adaptació musical de...
No. O sigui, no
I
perquè no tenia
res... I comencem
res...
pel final, eh? Estem parlant d'una adaptació musical de quelcom que en el seu dia es va escriure i que va mereixer el premi Cadaqués a Rosa Leveroni, que ara ha sortit editat en llibre amb el nom d'Animal Impur.
O sigui, no s'adapta no perquè jo tingués una idea preconcebuda de quina música hi aniria, sinó perquè com que no en tenia cap, va ser una sorpresa.
Una sorpresa.
Molt gratificant, eh?
Perquè això no va ser cap encàrrec, això va ser... Va venir? Com va venir? Aquesta adaptació ser... musical de diferents poesies del llibre.
Això va ser perquè jo coneixia des de fa bastants anys amb el Jordi Calvet, que és cantautor i que és dissenyador gràfic, i va ser com una mena com de juguesca que li vaig dir, a veure si
t'atreveixes,
sí, o si agafes un poema del llibre i et surt alguna cosa. I així vaig dir, bueno, així també quan fem la presentació doncs pots tocar una peça o així, no? Ell ja havia fet música per poetes i també havia fet música per un poema meu ja fa bastant de temps, I li vaig passar tots els poemes per no diguéssim acotar-ho.
I que ell fes el que volgués.
Sí, i que escollís un poema i fes una música. I al cap d'uns mesos em va dir, mira, he fet, em sembla que em va dir 10 cançons, no sé quantes instrumentals, i bueno, escolta. I era molt, clar, era molt més del que jo esperava. I com deies abans, vam gravar 6 peces que ho vam fer amb el Ferran Vilanova, i bueno, ara n'hem mostrat una. Però sí que quan fem les presentacions del llibre...
Sí, peces que veu enregistrar la Masia en Cabanyes, eh?
Sí.
En un entorn, diguem-ne, molt... Vaja, que se diu molt aquesta,
sí,
aquesta
era una,
intimitat.
Sí, era, una,
aquesta...
sí, era un entorn molt sobri i, bueno, de fet, era al celler de la Masia d'en Cabanyes. I és una sala molt despullada i molt sòbria, i és allà on ho vam fer aquest enregistrament amb una sèrie de projeccions de fons i tal.
Aquest és l'enregistrament que ha servit en alguna de les presentacions que heu anat fent en aquests dies?
No, perquè ho hem fet en directe.
D'acord.
Sí, només ara hem difós una de les peces, però n'hi ha 5 més, que ja les anirem ensenyant, diguéssim, uh-huh. Però a les presentacions que hem fet, de moment, hem fet el recitar el concert en directe. O sigui, ell amb el Jordi amb acústic i jo recitant.
Com havia de ser la representació visual de la poesia? Perquè aquí sí que suposo que l'autor, sí, hi veu alguna cosa aquí, no?
Sí, a veure, jo sí que puc, o sigui, sí que podia suggerir algunes coses, no? I el que vam suggerir va ser que, com que aquest poemari està organitzat en 3 capítols que estèticament sí que es diferencien cada un dels altres, perquè un és molt més de temàtica, molt més terrenal, molt més seca, diguéssim. Un altre que és una temàtica totalment marina, totalment blava, i una altra temàtica que és aèria, que és molt més etèria, diguéssim, no? Llavors aquestes 3 games de colors, diguéssim, doncs és el que van guiar una mica per escollir les imatges. Suposo que et refereixes
d'aquesta gravació, que qui, sí, hagi tingut oportunitat de veure-la o qui la vegi veurà que ve, sí, acompanyada d'unes imatges especialment potents en,
sí,
alguns,
sí,
casos.
Sí, 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 molt potents. Molt potents
sí, sí, amb uns cavalls al galop, al darrere, és a dir, que està, diguem-ne, buscat per un impacte visual,
sí,
important.
Exacte.
Això per una banda. Per una altra, sempre hem dit que la poesia per ella mateixa té una musicalitat.
Sí, sí, sí.
Com,
sí,
com s'escolta quan és musicada i recitada?
Canvia bastant. O sigui, canvia bastant perquè quan jo recito... o quan jo recitava aquests textos, o quan els feia, o quan els vaig acabar de fer, sí que m'imaginava un ritme, més que una musicalitat, un ritme, unes cadències, que amb la música s'han transformat i han agafat un altre vessant. I que són complementaris, eh? Vull dir, que són com dues lectures. O sigui, tu d'un poema pots fer moltes lectures, pots fer una lectura... a nivell de les idees, a nivell del que et suggereix, a nivell de les imatges, a nivell de la musicalitat que traspua, no? I això és molt íntim i depèn del lector, no? O sigui, que és el lector qui pot copsar totes aquestes lectures.
Ara retrobarem el llibre, però què ha passat en aquest any? Del maig de l'any passat al Sant Jordi d'aquest any.
Què ha passat, què vols dir?
Què ha passat
literàriament?
Literàriament, què ha passat amb Animal Impur, què ha passat amb la trajectòria d'aquesta feina?
Amb Animal Impur han passat poques coses, diguéssim, perquè...
Ara comencen a passar, no?
Sí,
de fet...
sí. O sigui, jo no vaig tocar més els poemes. Sí que el llibre, evidentment, s'ha enriquit amb 3 aspectes, a part de la música del Jordi, amb 3 aspectes més. Un és la portada del llibre, que vaig demanar una col·laboració artística al Jordi Abelló, que és un artista de Tarragona, que és també, per la seva estètica, és proper al que parlava el llibre, no? I va fer un dibuix molt xulo i ha estat un encert important per encapçalar aquest llibre. I després es va enriquir amb l'epíleg i amb el pròleg del llibre, que vaig demanar a 2 escriptors amics. Que clar, vull dir, són unes lectures que fan personals, doncs, que també enriqueixen el llibre.
Com,
o sigui, això ha passat.
Com l'han definit? Si és que ho poguéssim allò si ho poguéssim definir d'alguna manera.
Sí, s'han centrat
sobretot... Com t'han definit aquests amics en el...
S'han centrat sobretot amb la idea de la impuresa, s'han centrat també amb la idea de l'animalitat, s'han centrat amb el rerefons de personatges mitològics que conté aquest llibre, i bàsicament s'han centrat en aquests aspectes. El pròleg el va escriure la Míriam Cano, és un pròleg marcadament poètic també, parla de, com deia, no? De, sí. d'aquesta impuresa de l'animalitat, i parla del... va encapçalada també per una cita de Nietzsche, que parla d'Ariadna, que és un personatge que està molt present també en aquest llibre, i parla també de les metamorfosis d'Ovidi, perquè de fet el llibre no deixa de ser també un seguit de metamorfosis, és a dir, la veu poètica es va traslladant a diversos cossos, diguéssim, no? I per tant transforma i veu la realitat des de diverses vessants.
Ens havíem quedat en el seu dia en una forma més o menys bàsica per definir animal impur, era allò, una vindicació de la relació entre l'home i la natura, i era una forma, diguem-ne, d'agafar tres elements fonamentals, mm-hmm. la terra, la mar i l'aire,
sí, sí.
a partir de tres personatges mitològics,
sí,
que eren Daphnis, Ariadna i Simurgh.
Exacte.
I aquests tres eren els que, diguem-ne, vestien les tres potes,
sí.
del poemari, no?
Sí, 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 sí. Com a referent, eh?
Com a referent.
O sigui, com a referent. Això no vol dir que el llibre es pugui llegir sense tenir clars aquests referents. O sigui, jo ja al principi de cada capítol sí que explico qui és cadascun d'aquests personatges, una cosa molt
mm-hmm.
molt breu, eh? Molt breu. Però els poemes poden funcionar sense aquest referent.
Recordo
és una cosa que serveix.
Que ens deies fa un any que els poemes han de tenir aquella virtut de la temporalitat, els sí. hem de poder llegir en qualsevol moment, i ens han de poder dir alguna cosa
sí.
en qualsevol moment.
Sí, és l'ideal.
És l'ideal.
És el que sí, s'hauria sí. d'aconseguir.
S'hauria d'aconseguir això.
S'hauria
d'aconseguir això. Però és més fàcil d'aconseguir-ho amb aquest tipus de poesia que amb poesia, diguem-ne, que ens acosti més a fets quotidians,
clar.
Hem de suposar. No?
Clar, o sigui, quan els referents són molt clars... doncs clar, estan més encabides i
més marcades,
clar, més marcades per la realitat, per la quotidianitat, pel temps real, no? Però tot i així, un cop despullats dels referents reals, hauria d'aguantar, no?
Algú li ha preguntat a en Joan Duran si amb tot el que està passant li ha despertat alguna motivació a fer alguna cosa?
A veure, et refereixes a...
En aquest context en el qual vivim.
Context
de polític, social, de país, social.
Si m'ha despertat...
Si d'alguna manera li ha despertat en Joan Duran quelcom per escriure.
La veritat és que jo en poesia soc bastant independent del context. O sigui, m'agrada ser bastant independent del context, uh-huh. però això no vol dir que no estigui molt implicat en el
sí, sí, no, en el i, no, context. I no preguntàvem pas en el però, sentit sí. de que dona aquella sensació que ara tothom s'ha de sentir obligat
ja.
públicament o...
Nosaltres com a... Mira, potser un exemple clar, nosaltres com a editors d'una petita editorial de poesia, per exemple, fa un relativament poc temps, fa un parell d'anys, vam publicar una antologia de poemes per la llibertat que vam demanar a 30 poetes contemporanis que escrivissin un poema sobre la llibertat.
Sí.
Per tant, diguéssim, com a contribució en el món poètic. Aquesta potser és la principal que hem fet. I sí que jo personalment m'he sumat a moltes actes poètics que estan, diguéssim, immersos en aquest moviment. Per exemple, aquí a Sitges ho hem fet diverses
no,
vegades.
Clar.
I em va servir, a més a més, per recuperar un poema que vaig escriure per, entre cometes, per encàrrec, per un encàrrec que em va fer el Xavi Pagès, que vam escriure una peça coral que es deia El crit del temps,
d'això
que això
fa,
ja fa temps.
Això, d'això fa
això
uns
va
anys,
ser
eh?
Quan es va celebrar l'aniversari de la commemoració del 1714, per tant, d'hauria ser el 2014.
Sí.
I vam fer una peça coral...
Que aquí Sitges va bé també tot un seguit d'activitats, etc.
I vam fer una peça coral que es va estrenar a l'Auditori de Barcelona, una orquestra i un cor, tot allò que li agrada al pagès, que és tot enorme, i vam fer, i em va demanar una lletra per aquella peça coral, i li vaig escriure, i ara es deia El crit del temps. I en aquells anys, el 2014 sí que havia esclatat bastant el moviment independentista, però no tant com
es viu ara, evidentment. No?
I el moviment actual em va permetre recuperar aquell poema i veure que segueix,
que preguntar això, que segueix vigent. Com es veu a la distància allò que es va fer en el seu dia?
Sí, sí, sí. Sí.
Però tornem on estàvem. Sí. La inspiració ve dins d'un àmbit molt més personal i particular, dins un món, diguem-ne, bastant aïllat d'aquest context, d'aquest escenari.
Sí, perquè perquè els temes que a mi més em motiven, sí, són més un discurs més personal o més íntim.
Més atemporal també?
Més atemporal també.
Més atemporal també?
Sí, intento que sigui així.
Hi ha aquí alguns poemes assenyalats en el llibre?
Jo sí. Sí, són els poemes que m'assenyalo sempre quan faig recitals.
Van canviant, hem de suposar, no?
O
hi ha alguns poemes predilectes a l'hora de fer...
Hi ha uns poemes predilectes. És a dir, bueno, més que predilectes són els poemes que potser en un recital, és a dir, amb el contacte oral amb la persona que escolta, doncs són més fàcils de que arribin.
Més planers d'assumir, no?
Sí, 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 o que tenen potser una musicalitat més marcada, que van millor per fer els recitals. D'altres potser són o més llargs o més discursius o més críptics, llavors són més per la lectura i no tant per un recital, diguéssim.
El llibre ha rebut molt bones crítiques.
Bueno, sí, de moment sí. Sí, 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 de moment sí.
Vaja, o tenim la sensació que no n'ha rebut cap de dolenta.
No, però saps què passa amb això? Saps què passa amb això?
A veure.
El que passa és que el...
Que no sé si s'espera...
Com que tenim un sistema de suport de les crítiques bastant limitat, clar, vull dir, només acaben sortint les crítiques bones, perquè les crítiques... O sigui, el crític que pensa que aquest llibre doncs, no val la pena de criticar, doncs ja no ho escriu, perquè... Ja està. Per tant, vull dir, surten les crítiques bones i n'estic molt content.
Però és a dir, amb el pas dels anys, com s'observa aquest món de la crítica? Ara que en Joan ja ho pot dir després de diferents poemaris, una novel·la, etcètera, etcètera, la percepció d'allò que diran, del que es fa, pesa molt, pesa poc, com pesa?
A nivell, a nivell de la persona que escriu, evidentment, les crítiques de les ressenyes pesen i són importants. Almenys per mi ho és. Perquè sobretot perquè qui les signa o quan qui les signa doncs són persones doncs amb criteri, a les persones a qui tu doncs en tens en consideració.
Ho pregunto per si en el món
tant, per mi sí que són importants.
Si en el món de la poesia també hi ha una certa diferenciació respecte al món de la literatura o al món de l'assaig, si en aquest cas els crítics...
S'assembla més al món de l'assaig que no pas al món de la novel·lística, per exemple. Això està clar.
Diguem-ne que tens sobre la taula unes crítiques més honestes, o que no hi ha tanta gent que posi l'ull en un mateix llibre, sinó que qui posa l'ull en el llibre és que ja d'entrada li ha interessat.
Sí, exactament. O sigui, les crítiques que surten d'un llibre de poesia és perquè als crítics els ha interessat
veritablement ja
ressaltar doncs, aquest llibre. No? És diferent que en el món de la novel·la. O sigui, per exemple, el Premi Sant Jordi, per exemple, de novel·la, per posar un exemple, o el Premi Planeta, jo què sé, són llibres que tots els diaris en publiquen una crítica. Perquè no s'entendria que no es publiqués una crítica sobre una novel·la.
Perquè ho han de fer.
Perquè s'ha de fer. Llavors, és més habitual que puguin sortir crítiques que no siguin tan bones, no? Perquè són llibres que s'han de criticar, perquè també la crítica també condiciona les vendes d'un llibre determinat. En poesia, sí que les vendes estan condicionades pel...
És que l'idea
si
en Joan...
més o menys, no?
L'idea en Joan a l'inici, que el Sant Jordi dels poetes és un Sant Jordi diferent. Pues tenim la sensació que el gaudeixen molt més. Perquè tots estan en una situació més o menys d'igual.
Sí, exactament. Sí que moltes vegades hi ha llibres de poesia que sonen més i perquè... No sé, potser perquè l'autor també o l'autora doncs, té més projecció pública, no? però la resta ens movem dintre d'un mar bastant
càlid. Allò el gaudiu gairebé, diríem, com s'ha de gaudir el Sant Jordi, simplement com...
Sí, com una festa. Sí.
Com una festa,
sí,
no?
Sí, com una celebració.
Sense haver d'estar amb allò amb el cap permanentment sí, sí, pensant en altres coses que poc tenen a veure amb la il·lusió d'escriure i de crear, no?
Sí, 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 sí.
Alguns poemes del llibre, va, que em vas recitar uns quants fa un any, o sí, pocs fa un any, perquè teníem només els borranys sobre la taula.
Sí, ja. I si ara repeteixo? Això és una mica...
Com que tampoc no ho recordaré jo, si repetirà o no en Joan, algun dels que veníem l'esborrany de fa un any, ho recordem, que veníem a partir d'aquests tres personatges, per una banda Daphnis, que és, d'alguna manera, aquell home que exercia de pagès i que dins seu va néixer la poesia bucòlica, Ariadna que va ser abandonada per Teseu en el seu dia, després d'haver-lo ajudat, i ara, finalment, Simurgh, que era aquell, diguem-ne, el que ens quedava més lluny en el coneixement...
Sí, 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 perquè és un personatge que no és de la mitologia...
Que no és de la mitologia més clàssica, més propera a nosaltres, més mediterrània, no?
Bé, doncs, un poema del primer capítol. Són poemes que no tenen títol. Van tots seguits i també la intenció és també que el lector doncs vagi transitant d'un a l'altre, un discurs bastant seguit.
D'acord.
Fatic de bèstia exhausta, inquieta, rere les costelles. He traspassat la intempèrie del desert dels meus ulls, beduí de memòries que cerquen l'esvalot del teu pou. Dunes inconstants, l'amor, geografia inconcreta, i un bivac sota la llum dels cossos que han mort també sense saber-ne i vagaregen foscos per l'esquena del temps. Tot d'estels exaurits, distants de la fiblada amb què ara te'm claves al fons de la retina i em guies el trot cap a l'oasi inexistent.
Bé, és un poema. Anava a preguntar si tindria títol i per què no el té.
Aquest poema...
Deixem de banda aquesta volguda, com deia en Joan, allò té sensació de fluïdesa entre un poema i l'altre, que és el que vols, no?
Però... Sí, sí, sí. Aquest poema ha estat transformat en cançó i la cançó sí que té títol. I el títol és Estels exaurits. Mm. I em sembla que el títol està
encertat dir, respecte
fet,
al que...
S'agafa a partir d'un vers, no? I està encertat, perquè parla d'això, no? Parla dels cossos, en aquest cas celestes, que han mort. O sigui, és la idea aquesta, no? Que molt sovint la majoria d'estels que veiem en el cel són estels que ja han mort i el que ens arriba és la llum que van emetre fa tants milers d'anys llum, no? Pues és això.
Una manera d'expressar la fugacitat de la vida, no?
Sí,
fons,
sí, exacte, exacte, exacte. Yeah. I el no lloc, no? Perquè s'acaba, diguéssim, com si tu viatgessis, no? Vull dir, et guies pels estels aquests que han mort, no? Et guies i busques un oasi que al final és inexistent.
Un altre dels poemes.
Sí, però ara l'agafaré de l'altre capítol, no? Del capítol més marítim.
Del capítol més de mar.
Ara que esteu tan a prop del mar, aquesta nova ràdio del cel.
I amb aquesta llum.
Amb aquesta llum.
Amb aquesta llum.
Aquest. Se'm buida de tu la boca, aquest rocà estès, la llengua escatada, pell d'alga exangua després del mar. Però encara el nom, tot de calç oberta com de valves soles, segueix abraçant-te. Inútil norai, la boia que dorms al fons d'un llit secret de sorra, silent de marees, estranyament humit per la saliva insistent que tornés a pronunciar-nos. Aquest, per exemple, és un poema sobretot cap al final, dona molta importància al fet de pronunciar-nos, és a dir, al fet de parlar. Perquè jo penso que en tot el llibre hi ha una idea que és recurrent, que és el fet de la importància de la paraula, no? De la importància de pronunciar les paraules, d'escriure les paraules, perquè són la base de la nostra existència.
Ara estirarem un fil. Digue. No estem pas en un món on la paraula...
No, estem en el món de la imatge.
Estem en el món de la imatge.
I de la fugacitat.
I de l'abstracció del llenguatge, gairebé diríem, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, però també és un món en què la poesia se pot sentir còmoda.
Sí, sí. Em refereixo al fet de la paraula. Sí. No la tenim massa elevada, la paraula, ara.
Ja.
El sentit de cercar, diguem-ne allò...
O sigui, no tenim la riquesa de la paraula.
Exacte.
Ni la riquesa del llenguatge.
Ni la riquesa del llenguatge. Allò que suposadament era bastant bàsic.
Ni la transcendència de la paraula.
També. Exacte.
No ho sé, a vegades veus ara, i ara me'n vaig molt del tema, no? però veus, doncs veus a la tele, no? que hi ha una sèrie de persones que se'n van davant d'un mitjà de comunicació o d'un jutjat o d'un parlament, o sigui, on hi ha el poder del poble i diuen paraules que són mentida. Això és molt fort. O sigui, el valor de la paraula ha desaparegut. No?
O el pes de la paraula.
O sí, el pes. Sí.
És a dir, es poden dir determinades coses utilitzant paraules que en el seu moment gairebé diríem que eren sagrades.
Sí, sí, sí.
I que ara s'han desacralitzat
i s'utilitzen... La paraula veritat, per exemple. La paraula veritat. Sí. No té sentit la paraula.
Cert, sortiria un altre poemari de tot això, eh?
Sí, sí.
De com hem banalitzat el valor de la paraula i quan en Joan ens deia, bé, és el que ens fa humans, també, eh?
Sí, sí, és una de les coses que ens fan humans.
Que ens fan humans. Bueno, la capacitat que podem tenir de despertar moltes emocions a través del llenguatge, de la paraula, del tipus de paraula, de la forma de dir-la, de la manera d'expressar-la.
I els escriptors el que han de fer, doncs, és això, és posar en valor la paraula. Ja ho deia l'Espriu, no? Hem vingut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa. Això és molt fort, eh?
Doncs segurament, si ara Espriu fos viu... Bé, la frase era és més viva que el propi autor.
Sí.
Frases com aquestes, eh? Però tot plegat venia, com ens deia en Joan, per allò de la capacitat de comunicar-nos, de fer valer el pes de la paraula, i el llibre o el poemari té molt a veure amb això.
Té molt a veure. I, no sé, per exemple, us puc llegir un altre poema, per exemple, que aquest és de l'última part, i al final ja veureu...
De la part dedicada a l'aire?
Sí, als ocells, diguéssim.
Als ocells.
Ja veureu que al final d'aquest poema es dona molta importància també a la idea de què és el que tot el que un poema pot contenir, no? o quin és l'objectiu que persegueix un poema, no? que és que mantingui una veritat a dins, un pes, no? A través de les paraules. Què en faig del cos obert d'un matí després de tu, de l'herba sense nom que em creix a la cornisa, de l'ocell de pas que travessa l'estança buida. Soc sol i amb la boca esventrada. M'hi bat la persiana dels delits mentre em mudeix la fusta del llavi sota el vernís del record. Migra'm a la llar desnonada, a l'extraradi del temps, a la taula on espicosso paraules i t'omplo de besses l'ampit del poema, aquesta gàbia on nien les latituds que t'esperen. El poema com una gàbia de paraules que alhora són aquest receptacle de les veritats, no?
I com les... aprofitem com les deixem passar.
Sí, sí, sí.
Que donen aquella sensació en un moment del poema de què faig amb tot allò que
em
va passant per davant meu.
L'ocell de pas.
Exacte. Que va passant per davant meu i si ho aprofito o si no ho aprofito. O com en tantes coses, no? En què estàs treballant ara? Si és que...
Ara...
El mateix Joan ens deia que en la feina quotidiana és d'alguna manera la poesia més portable que no pas la construcció d'una novel·la o d'altres coses,
sí,
i per tant hem de suposar...
Sí, ara fa... O sigui, tinc poemes al calaix, diguéssim.
Sempre hi deuen ser, no?
Sí. Tinc una mínima estructura d'un poemari nou, però encara li falta... Falta el 50% de la feina, o sigui, encara li falta. I no tinc res més.
Suposo que a vegades també va bé.
Bueno, sí que tinc coses, eh?
Sí.
O sigui, coses...
Però també ens comentava l'any passat en Joan que... té coses, però no moltes coses alhora.
No, 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 jo no, coses alhora no...
De,
o sigui, literàriament
les coses han de
no
començar i han d'acabar, exacte.
Per mi sí. No sé per què, és una ment quadrada, però...
una forma sí. de poder contenir les paraules, també, eh? Hem, sí, de, hem sí, de suposar. Sí. Animal Impur, que es va presentar a Sitges fa una setmana.
Sí, al Palau Maricel.
La setmana prèvia de, del Sant
Maricel,
Jordi.
No, al Museu de Maricel.
Al Museu Maricel. En una presentació també dins de tot un seguit.
Sí,
hi ha d'haver més presentacions, locals. Hem de suposar, en aquestes setmanes que venen?
Sí, sí. Bueno, primer vam fer una presentació més, de gaire més formal, diguéssim, que la vam fer a Cadaqués, perquè el llibre, el premi de Cadaqués i això, que ha passat aquesta setmana que ve, es dona el següent
anava
premi.
Anava a dir, el veredicte del...
De... el veredicte.
En Joan deu formar... Es forma, es
no,
forma,
no,
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 no forma
no,
part,
no, no
el guanyador
part
de l'any.
Jurat, no, no, uh-huh. No, no. Ja veurem qui és. Se sap, no se sap encara. I vam fer una presentació a Cadaqués. Mira, va ser el dissabte de Glòria. Després vam fer una presentació a Barcelona a l'original i després després la presentació d'aquí a Sitges. Aquestes dues, la de Barcelona i la de Sitges, van ser amb la música.
Amb la música.
I ara, el 5 de maig, anem a Manresa, a fer una presentació també, amb música i tot. I a partir d'aquí tenim altres possibilitats, però encara no tenim dia fixat, i a l'estiu tenim una sorpresa aquí a Sitges, que ja direm, i ja. De moment, això.
Escolta,
i esperar també que surtin crítiques, perquè, clar, doncs,
en tots aquests anys hi ha més interès per la poesia?
Saps que, el llibre aquest celebra entre cometes, perquè no sé si s'ha de celebrar o no. Celebra els 18 anys de que vaig publicar el meu primer llibre. És la majoria d'edat poètica.
I em sembla que en vàrem parlar.
Sí, sí.
En vàrem parlar d'aquell primer poemari.
Sí.
Que parlàvem tant, doncs... En fi, en aquell moment mm-hmm. en aquell moment no es parlava tant de poesia.
No.
De poesia d'ara, em refereixo.
Ja,
es podia parlar de poetes, però vaja, diguem-ne que el poeta de referència pels sitgetans era, com ara també és un dels poetes de referència, David
Jou. Sí, sí, sí.
I en aquell moment era, diguem-ne, ens aturàvem aquí, no?
Sí, sí, sí.
I en canvi, no sé si en aquests anys s'ha viscut una mena de, no vull dir explosió, però de poetes joves.
Sí, sí, sí. No, no, és... Jo penso que sí que es pot dir explosió.
I això segueix, i per això em preguntava si, no sé, a Cadaqués ja no cal ni dir-ho, si és que hi ha premi de poesia, però a Manresa es nota quan es va pel món que la poesia...
Es nota també, han proliferat molt els festivals de poesia, les festes, les festes poètiques han proliferat molt, i també han proliferat... Tot té les seves anades i vingudes, perquè també potser... fa 5 anys hi havia més festivals que no havia ara i alguns han acabat deixant-se de celebrar. D'altres han guanyat presència i s'han fet més importants.
Per si aquest fenomen en el seu moment va tenir alguna cosa d'impostat respecte a com es vivia en la realitat, i ara després d'aquest moment d'inflació, ara s'està diguem-ne, en aquella situació d'acord amb la realitat que es viu.
No sé, el moment actual segueix sent potent, segueix sent potent. I suposo que s'anirà reajustant. El motiu pel qual es va iniciar aquest impuls, no sé, tampoc no el podria jo ara fixar, no? Però sí que és cert que, per exemple, quan vam començar nosaltres a fer la Festa de la Poesia de Sitges, aquest any serà la 12a edició, quan vam començar sí que hi havia festivals de poesia, però tampoc no hi havia la quantitat que hi ha actualment. I potser sí, potser és cosa de fa 10 anys.
De fa 10 anys cap aquí,
una
no?
Una dècada que ha començat aquesta...
Hi ha també més possibilitats d'editar?
També hi ha més possibilitats d'editar, això és cert, sí. Sí, també han sorgit també en el temps també més editorials independents. Les editorials independents s'atreveixen, diguéssim, a publicar poesia, a publicar poetes. També han sorgit més premis, sobretot premis per poetes joves, o premis a primers llibres, per exemple. I això també és un impuls per a la gent que vol començar a publicar, no?
I des del punt de vista del públic interessat, gent jove, gent gran, què us trobeu quan aneu pel món? Què us trobeu?
A nivell de públic jove hi ha bastant interès. O sigui, sí que hi ha un moviment jove de ser interessada pel...
Com diríem allò?
Doncs també
la paraula no està perduda, no?
No, home, no. O sigui, potser sí que hi ha un tipus de poesia que capta més gent, no? O sigui, capta més públic.
Que crida més atenció que connecta més amb més públic.
Sí, la poesia més poesia més del cos, la poesia més urbana també, mm-hmm. Sobretot també els espectacles poètics, diguéssim, que combinen la poesia amb altres disciplines, com podria ser la música, o podien ser els audiovisuals, o podien ser els efectes sonors, o podien, no sé.
Sí, tot allò que pot acompanyar, complementar el text, per dir-ho d'alguna manera.
Mentre acompanyi el text i no el tapi, clar.
Ah,
perquè moltes vegades també és passar una mica gat per llebre, és a dir, moltes vegades també s'intenta vendre pseudopoesia a través d'altres canals. Això també s'ha...
Això també forma part de tot aquest, diguem-ne, de tot aquest moviment, no?
Sí, clar. Sí, però això passa en tot.
Sí, sí. Està clar, però suposo que no estem tan avesats a trobar-nos en l'àmbit poètic.
Ja. Allò bueno, però això també és un signe de entre cometes, democratització de la poesia i d'arribar a molts públics.
I no? Suposo que...
Si arriba a molts públics, doncs ja una mica...
I suposo que en això també deu haver poetes de tot, no? Des d'aquells més ortodoxos que entenen també, que determinades coses no s'hauria de fer, fins a aquells que creuen que el millor que li pot passar a la poesia és que s'estengui, encara que es pugui renunciar a determinades...
I és un debat que existeix i que no tractem de polèmica.
I què?
Però hi ha una frase del Pedrolo que en això és molt il·lustrativa, que deia que ara no sé si la diré exacta o no, però deia que una literatura, un sistema literari és més fort com més polèmic és, o sigui, com més polèmica hi ha.
Estem més o menys en aquest camí?
Potser no en podia haver una mica més.
Potser en podia haver una mica més, eh? A veure si en el fons això tindrà... Com a vegades... Té un punt d'esnob a vegades la poesia, la forma de vendre-la?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, clar, també hi ha un punt d'esnobisme, també, sí, sí.
Com en totes les arts, com en totes les disciplines, sobretot que s'acosten a determinats d'allò, a vegades té un punt d'esnob,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, a vegades, sí. Anar a un acte poètic, doncs... Té un punt de...
Té un punt de... Sí. Té un punt de modern.
Claro.
En qualsevol cas, això és un acte íntim a l'hora d'escriure-ho i a l'hora de llegir-ho. Perquè, en el fons, Animal Impur arribarà a casa d'algú i serà llegit, diguem-ne, en la intimitat de cadascú. Més enllà que a l'hora de les presentacions els versos es puguin llegir en veu alta davant de molta gent, en el fons, la lectura de poesia.
O perquè també es puguin traslladar al públic a través d'altres medis, com els vídeos que hem fet, o així.
Està clar. El llibre ja es pot trobar, Joan Duran i Ferrer, Animal Impur, Premi Cadaqués a Rosa Leveroni.
Aquí Sitges es pot trobar només a un lloc.
A veure.
Perquè com que... No,
com que sí.
Tenim un panorama
difícil. A quin lloc es pot trobar?
Allà al carrer del Retiro.
El quiosc de l'Alba. El quiosc d'en Carlos Batalla i l'aplaudiment per tots aquells que tenen quiosc i malden perquè no manquin mai llibres i perquè tothom pugui tenir llibres. Perquè el que passa aquí a Sitges també té un punt d'esforç i de voluntat i de convicció individual important, com en el seu dia va tenir l'Abel, o com ho pot tenir en Carlos Batalla, com ho pot tenir en Josep Maria Mercè, com ho pot tenir tots els quioscos, a bots i per a bé, que aquí Sitges han esdevingut llibreries, mitges llibreries, intent de llibreria, o qualsevol cas, una manera de complaure els lectors. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Sort en el futur.
A tu.